dia, són les 7 i des d'ara fins les 9, com sempre aquest estiu, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia. La Paula Solanas és autora del llibre El Club de los Unicornios i amb ella parlarem dels mètodes que fan servir quatre de les grans empreses més famoses. Descobrirem avui com és fer paper en un molí i aprendrem a relaxar-nos, molt necessari, amb el Ferran Mestanza, expert en mindfulness. Acabarem els recorreguts pels jardins de tot el món, avui anant al Japó, amb Nacho Somovilla. I amb el Pep Prieto recordarem quines són les sèries d'ahir i recordarem les d'avui també. Així que tot això aquí a la primera pedra avui. Per tant, comencem. Avui parlem de ciència, ho fem amb el Bernat Molero Agudo, que ell és físic matemàtic i està fent el doctorat als Països Baixos, és membre d'Explicat, i el tenim aquí. Molt bon dia, Bernat.
Hola, molt bon dia, Noé.
Perquè ens explicarà, ens parlarà dels tipus de llum amb més energia que la llum visible, és a dir, els tipus de llum que no veiem. I això vol dir els rajos X, els rajos gamma i els rajos UV.
Sí, els ultraviolats.
Els ultraviolats. Sí. Doncs comencem per aquests, no?, que probablement a l'estiu són els que més ens preocupen.
Mm-hmm. Doncs d'acord. Doncs mira, Noé, jo et volia parlar d'aquests, justament d'aquests, perquè són uns rajos de llum que són com la llum que veiem, però que el nostre ull no pot detectar.
Mm-hmm.
I és perquè en l'espectre de la retina només podem detectar una franja de colors. I els que són de més energia i de menys energia no podem. Doncs justament els que estan just per sota, això és els que tenen més energia de la llum visible, del que seria el color violeta, el color blau, són els rajos ultraviolats propers. I per què us vull parlar d'això? Perquè justament la franja que està més a prop de la llum visible no és perillosa pels nostres ulls, pel nostre cos, i de fet el podem trobar en llocs tan comuns pels joves, com és, per exemple, una discoteca.
És veritat.
I no només allà, sinó també en escenes policíaques. Si algun cop heu vist alguna sèrie policíaca, allà per trobar sang en les parets en què no podeu veure, o empremtes, el que fan servir és una llum que, de fet, les fa visible. Doncs això és un tipus de llum que és els rajos ultraviolats propers al visible, que es diuen llums negres. I per què llums negres? Doncs bé, heu estat algun cop a una discoteca, allà on tenen unes llums que et fan brillar les dents, o els colors blancs.
Es veu tot el que tinguis més clar, es veu fosforito, que dèiem nosaltres,
sí,
no?
Sí, exacte. I saps per què es diu fosforito?
Per què?
Doncs perquè, justament, aquestes llums no les podem veure, però hi són.
Mm-hmm.
Però els elements que contenen fòsfors, i per això li diem fosforito, absorbeixen aquesta llum. L'absorbeixen, però després la emeten amb una longitud d'ona, amb una energia que els nostres ulls sí que poden captar. I per això fan la impressió que certs objectes brillen. Normalment són les dents, són les empremtes, tot el que veiem, bàsicament, en una discoteca.
Això seria els ultraviolats, però després tenim els ràgics, que aquests són molt útils, però també...
Aquí ja ens anem a llocs a zones amb més energia.
Uh-huh.
De fet, el més curiós dels rajos X és com es van descobrir. El va descobrir el senyor Röntgen per allà el 1900, crec que va ser el 1895, per accident, com la majoria de descobriments científics. La veritat és que vosaltres us heu d'imaginar que sou científics i que t'ho he imaginat, no? I que estàs en un laboratori fent els teus experiments, que funcionen o no funcionen, que també la vida de doctorant va sobre això. I de sobte veus que encens una bombeta que no hauria de desprendre cap llum, perquè no la veus, però que tens una pantalla fosforescent al final de l'habitació que s'il·lumina. Tu dius, ostres...
És l'únic que s'il·lumina, no, al final?
Sí. Llavors, clar, ell va estar molt encuriosit per això. I va veure que, de fet, era llum que es desprenia d'aquella bombeta. I va veure que aquesta llum era transparent per molts teixits del nostre cos, però no pels ossos. Llavors li va demanar a la seva dona, en aquell moment no se sabia la perillositat
dels rajos X. Això t'anava a dir, perquè com dèiem, és molt útil, però també és molt perillosa.
Exacte. Sí, aneu amb compte. És per això que les radiografies són molt breus als hospitals. El que va fer en Röntgen va ser dir-li a la seva dona, mira, posa-la'm aquí. I el que va veure a la fotografia és els seus ossos i el seu anell de casament. Que estava allà, perquè tampoc el traspassen els rajos X. I aquesta va ser la primera radiografia que es va fer.
Que bona, que bona. I per què passa això, que veiem un i no l'altre? Per aquesta quantitat de temperatura del raig?
Doncs no.
No.
És per una qualitat que es diu transparència. Hi ha materials que absorbeixen una longitud d'ona, en concreta, una llum d'una certa energia, però l'altra la deixen passar. Per exemple, els vidres que tenim aquí, a l'oficina de RAC1, doncs deixen passar tota la llum visible, per això la veiem. En canvi, la paret no. Però has pensat mai per què et posa, com funciona la crema solar, per exemple?
No.
No, oi?
Suposo que fa de barrera per segons quins rajos, senzillament.
Exacte. Els rajos ultraviolats, que sí que són perillosos, que són els que venen del sol, de fet, si tu mires, si tu et mires, et fas una foto amb crema solar, amb la llum visible, tu no veus res perquè és transparent per nosaltres. Però si la veus amb una càmera de rajos ultraviolats, veuràs que tens tota la cara pintada de negre. Això significa que la llum no et traspassa. Doncs bé, per aquest mateix motiu, per la transparència, els rajos X són transparents pels teixits del cos, però no pels ossos.
Que bo. I ara ens queden els rajos gamma, que no sé si també són perillosos, aquests.
Aquests són molt
perillosos. Són els més perillosos de tot, sí, probablement,
són,
no?
Són molt perillosos, però també molt interessants.
A veure.
Són perillosos perquè, de fet, si no tinguéssim l'atmosfera, i és per això que la capa d'ozó és tan important a la Terra, els rajos gamma del Sol i el camp magnètic de la Terra, els rajos gamma que provenen del Sol ens arribarien i ens cremaríem, i, de fet, et poda... Bueno, et provoca càncer. Perquè actua sobre l'ADN de les teves cèl·lules. Això significa que l'alteren i poden provocar mutacions en ell i acabar provocant càncer. Però, paradoxalment, els rajos gamma també es fan servir per curar el càncer, per la radioteràpia.
Ah, clar.
El mateix motiu pel qual ens provoca el càncer també permet actuar sobre les cèl·lules canceroses, sempre molt específicament en el tumor, clar, i molt controladament en un hospital, doncs actuen en les cèl·lules canceroses, diguem-ne que el cúmul de cèl·lules el trenca, i així podem destrossar un tumor, diguem-ho així plenament.
Per tant, quan fem radioteràpia utilitzem els rajos gamma, i són els mateixos rajos que ens podrien provocar el càncer els que acaben també lluitant contra les cèl·lules cancerígenes.
I també es fan servir per estudiar l'univers, perquè es provoquen en explosions d'estrelles, en supernoves, en esdeveniments molt, molt energètics, i també xocs entre estrelles.
I hem d'agrair a l'atmosfera que no ens arribin directament.
Doncs sí, bàsicament, per això l'hem de cuidar.
Exacte, doncs per això hem de cuidar l'atmosfera. Ens agrada molt que avui ens parlessis, Bernat, dels rajos, dels tipus de rajos, i que sapiguéssim una miqueta més de la seva perillositat. Com sempre, us agraïm que vingueu als que sou d'Explicat, que si els voleu buscar a les xarxes, els trobareu a TikTok i a Instagram, i els trobareu amb expli.cat.
Exacte.
És així, oi? Doncs moltíssimes gràcies, com deia, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a tu, Noé, que vagi bé el dia.
El Club de los Unicornios, la Paula Solanas, desgrana les quatre principals startups espanyoles, és a dir, Glovo, Cabify, Idealista i Japan Talent, i en detalla el seu cantó no tan bo d'aquestes empreses amb testimonis de treballadors, un llibre que explica el creixement d'aquest tipus d'empreses, els mètodes i les estratègies per desmitificar-les i entendre qui està al darrere. Paula Solanas, molt bon dia.
Bon dia.
Ella, a més, és periodista, especialitzada en economia, tecnologia i el mercat laboral, al diari Ara. Ha publicat multitud de notícies i reportatges sobre les condicions dels riders, o els secrets de les startups. En aquest llibre, de fet, seria una mica el naixement, la recopilació de tot aquest treball de temps periodístic?
Sí, segurament en molts dels apartats dels llibres al final no deixa d'haver-hi també en anècdotes viscudes o reflexions que he pogut fer al llarg d'aquests anys, no? Seguir el sector tecnològic, a més en un moment de molta efervescència, sobretot a Barcelona, que no tots els casos són nascuts aquí, però sí que m'ha servit com per poder fer un recull, no? De totes les entrevistes, de totes les històries que he pogut anar seguint aquests anys, veure una mica què hi havia darrere d'algunes d'aquestes empreses.
Clar, perquè realment hem incorporat aquest model de Silicon Valley que l'hem anat idealitzant, no? Històries de garatges, nois joves, preparats, creatius, però realment el que fas en aquest llibre i el que has anat fent tu és desgranar realment qui hi ha al darrere, no? I el desmuntes una mica. Qui hi ha al darrere d'aquestes empreses?
Doncs la cara més visible segurament són alguns d'aquests fundadors, no? Que tots tenim aquesta visió potser estereotípica, com deies, perquè aquesta idea és molt nascuda amb aquesta mitificació que hem vist molt a Silicon Valley, no? D'aquestes persones que arriben quasi a icones de gurús tecnològics. Aquí ho hem fet segurament una mica més low cost, no? Perquè els recursos eren inferiors, però al final, a part d'aquesta cara visible, hi veiem tot un engranatge, no? Que és el que dona vida a aquest sector i que també té uns interessos molt, molt concrets, no? Veníem d'uns anys en els que hi havia moltes inversions que no estaven sortint tan rendibles o que el mercat no estava donant tants diners cap a segons quins sectors, i el tecnològic va recollir molt d'això, no? Llavors aquí ens trobem, doncs, grans fons d'inversió que han fet moure tota aquesta indústria tecnològica i que bé, també són el que explica que moltes d'aquestes empreses, tot i no haver tingut beneficis al llarg de molts anys, hagin aconseguit aquest èxit tan aclaparant.
Clar, normalment ens fixem amb els fundadors, amb l'èxit, amb els resultats, i en canvi no rasquem la part més baixa, no? I en el llibre a mi em sorprèn justament que comences així, parlant d'aquest noi italià, Sebastián Galassi, que va morir sent rider en un accident i que la família els va sorprendre que el primer que van rebre va ser un comunicat, un mail de l'empresa en la que treballava de repartidor, dient: has arribat tard, et retirem, et donem de baixa de l'empresa perquè no has complert l'objectiu d'avui, no? I això és potser el que ens fa aterrar i veure des de l'arrel quin problema hi ha i què s'amaga darrere aquestes empreses.
Clar, aquest cas per mi potser va fer evident, no? com aquest estremiment, no? Perquè tot i que Glovo va justificar que aquest missatge s'havia enviat de manera automàtica perquè
el sistema, al assabentar-se
que havia mort aquesta persona, ells havien volgut bloquejar el seu compte, no deixa de provocar això, aquesta sensació de que les relacions laborals es poden convertir en una cosa així de freda quan comencen a ser gestionades per plataformes en les que bé, no? Al final no es reconeix tan sols ni la relació laboral amb els treballadors, perquè es vol suposar que són autònoms. Jo crec que bé, és el que dona peu a després plantejar-te moltes de les altres reflexions o històries que apareixen al llibre de quines vides o quines condicions vitals neixen al voltant d'algunes d'aquestes empreses.
Que serien les conseqüències de tenir una societat amb empreses d'aquestes i que la gent funcioni, doncs, fent ús també d'aquestes empreses. No sé si el noi del cas aquest italià i d'altres han suposat un abans i un després o no ha canviat gaire cosa.
Clar, crec que, per exemple, si ho portem més al context aquí a casa nostra, va ser un cert punt i a part quan va morir un repartidor nepalí també atropellat aquí a Barcelona. Allò sí que va provocar un cert xoc, no? Una reflexió col·lectiva de quin tipus de condicions laborals i vitals estaven comportant aquest tipus de plataformes. Però és cert que al final, tot i haver-hi una llei creada específicament per aquest sector i tot i haver-hi hagut repetides sancions per part de la Inspecció de Treball, seguim veient com aquests models funcionen i com troben altres vies per esquivar la llei i operar de la mateixa manera que segueixen operant, no? Llavors bé, hi ha una part tan regulatòria i de control que potser no s'està acabant de fer com s'hauria de fer, i segurament també aquesta reflexió de consum crític que ens podem preguntar nosaltres mateixos, tot i que tampoc penso que la responsabilitat sigui tota nostra, però sí, no? De quin tipus de plataformes i d'aplicacions tenim al mòbil.
Has tingut problemes a l'hora de trobar testimonis?
A l'hora de trobar testimonis, bueno, m'he trobat, òbviament, que el ser un sector petit, la condició d'anonimat moltes vegades era indispensable, perquè, bueno, també hi ha moltes persones, no, que necessiten protegir la seva identitat per poder explicar segons què, però que hi ha molts d'aquests col·lectius, sobretot de treballadors de plataforma, que tenen ganes, no?, que se sentin les seves històries i que les volen compartir, que volen denunciar moltes de les condicions que viuen, perquè també s'han adonat, i això ja des de fa molt temps i a través de diversos moviments, que és aquesta, no?, aquesta força, aquesta suma de totes les seves veus, el que també empeny, no?, a aconseguir millores, i que ara, per exemple, si bé no és per tota la plantilla, però hi ha algunes d'aquestes plataformes on ja hi ha comitès d'empresa, no?, per part dels treballadors contractats, i on es poden reivindicar millores de manera conjunta. Llavors, jo crec que en aquest sentit sí que he notat que hi havia una voluntat de voler explicar i que s'expliqués aquesta història.
I des de dalt, des dels propis creadors, clar, hi ha la mateixa voluntat?
Des dels propis creadors, aquí també, no?, treballant com a periodista al diari Ara, també a vegades m'he trobat, no?, que és un sector on agrada molt explicar les bones notícies, com aquí, no? I una mica donar aquestes expectatives i aquestes promeses d'èxit que es fan tot sovint. En canvi, quan són informacions que potser són menys positives, és més difícil, no?, que hi hagi aquesta transparència o aquesta voluntat de donar informació. A mi m'hagués agradat poder tenir entrevistes en profunditat amb les empreses que apareixen al llibre. No ha pogut ser, jo entenc que estaven en el seu dret. Tres d'elles van decidir contestar a un qüestionari per escrit, Globo, Idealista i Jopan Talent, però sí, jo crec que al final també seria una mica un exercici de transparència i de rendiment de comptes el que poguessin explicar moltes de les pràctiques que fan, doncs també bé hagués pogut estar explicat per part seva en el llibre.
Dalt de tot, els creadors d'aquestes empreses responen també a un prototip de persona, una mica.
Sí, bueno, molt, havíem sentit molt, no?, aquesta figura de l'emprenedor fet a si mateix, que lluita contra tots els obstacles i aconsegueix tirar endavant la seva empresa. Aquesta idea segurament encaixa amb molts perfils d'empresaris o d'emprenedors de projectes, però també ens trobem amb una altra realitat, que és que moltes d'aquestes persones també venen de tenir una certa xarxa de seguretat, una plataforma d'un cert patrimoni familiar que els ha permès, com a mínim, que si t'equivoques segurament serà més fàcil, no?, després tornar-te a aixecar. Inclús la xarxa de contactes que hauràs fet intentant tirar endavant el teu projecte també et servirà, no?, per poder seguir creant altres tipus d'empreses. Sí, jo crec que hi ha un cert perfil també d'una persona, doncs, segurament molt enfocada, no?, a una idea i aquesta ambició de fer alguna cosa gran, i moltes vegades això també significa anar contra, doncs, sectors establerts, anar contra legislacions que diuen que potser no hauries de poder fer el que t'estàs proposant, no? Però sí que comparteixen, jo crec, aquesta certa filosofia, no?, d'anar contra una mica el que s'ha establert.
I de fet, al final s'aconsegueix també un suport d'una certa èlit social.
Sí,
complicitat.
Sí, segurament, bueno, també és per part inclús de l'empresariat més tradicional, no?, de les patronals, s'ha convertit com en una mica una versió cool, no?, del que seria com l'empresari de tota la vida, i que també costa menys de vendre, no?, perquè són empreses on el discurs, la narrativa està molt ben pensada, on al final, doncs, el producte que fan es ven de manera molt atractiva, no?, que sempre això és cridaner, i segurament també ha servit a part d'aquest empresariat per poder mostrar una versió més renovada. Per mi això també té una mica el contrapunt de que sembla que a vegades per criticar alguns d'aquests models o per qüestionar, si més no, les conseqüències dels seus impactes, sembla com si estiguis anant en contra del progrés, no?, en contra de la innovació, i jo crec que no és així, que simplement ens hem de poder qüestionar, doncs, quins són el tipus d'empreses i aplicacions també que fem servir.
Clar, és el que ara justament anava a conduir jo l'entrevista, si és aquest pensament, no?, de que anar en contra d'aquest tipus d'empreses és anar en contra del progrés, la innovació, és a dir, de fer passos endavant dintre d'una societat, de fer canvis en la societat en sentit positiu. I suposo que la teva visió és la voluntat de veure aquesta part més crítica que ens faci reflexionar tant com usuaris com també com a còmplices d'aquest tipus d'empreses.
Clar, al final hem vist que aquest capitalisme de plataformes, no?, diguéssim, aquesta nova manera d'interactuar amb tots aquests intermediaris tecnològiques, l'estem visquent ja, no?, i forma part del nostre dia a dia per moltíssimes accions quotidianes que hem de fer. Jo crec que això ens fa que encara sigui més gairebé una imposició, no?, el poder tenir informació, el poder plantejar-nos doncs, quin impacte tenen algunes d'aquestes aplicacions sobre les nostres vides, però també sobre les dels altres, no? Això en cap cas vol dir que no les haguem de fer servir ni que, diguéssim, haguem de guardar el mòbil en un calaix, no? Perquè tots sabem són eines que al final doncs, ens faciliten la vida, no? Però això no significa que no ens puguem també plantejar, doncs bé, ara mateix, per exemple, no?, com estem tenint debats com el de la intel·ligència artificial, quan hem de posar les bases de com es regularà i com funcionarà en relació a nosaltres una tecnologia, doncs intentar que sigui de la manera més justa i ètica possible.
Clar, a vegades sota l'etiqueta de tecnologia, quan l'aixeques, s'amaga una part gairebé d'esclavisme nou, no? Parles també de casos de gent que treballa 10 hores i que al final arriba escassament als 1.000 euros al mes i que potser seria la capa més baixa, però entremig també hi ha tota aquella gent que s'entrega absolutament a la feina, que esborra la seva vida personal de la professional i busca tota la realització en aquest tipus de feina. Això també amaga una certa manipulació i una certa estructura social que renuncia a segons què per entregar-ho tot en el món de l'empresa.
Clar, el sector tecnològic, potser pensant més això, no?, en el segons quin model de start-ups que venen de Silicon Valley, han aconseguit molt bé aquesta identificació molt sovint del treballador amb l'empresa, no?, en un moment en el que, bé, no? Venim de diferents crisis, de moments en els que també ha sigut important, no?, el fet d'associar molt la teva identitat amb el que fas, i sumen un punt extra per mi, que és aquest fet d'incorporar-hi una missió, un objectiu, no? Igual que venen les seves promeses d'inversors i periodistes, també les venen els seus treballadors i també aconsegueixen, per exemple, doncs, de maneres potser molt més sutils i lights, com podria ser, doncs, això, tenir un entorn de treball, doncs, superdiàfan, tot això pot ser algo tan sutil com això, però també pot ser directament, doncs, fer programes de tenença d'accions per part dels treballadors, no?, que això també fa que al final, doncs, aquests s'impliquin perquè pensen, ostres, si aquesta empresa acaba tenint èxit, jo també puc ser partícip d'aquest èxit. Quin és el problema en algunes ocasions, no?, que això, alguns treballadors també fan la reflexió un cop han sortit potser d'alguns d'aquests projectes, que se n'adonen que acaben totalment absorbits per aquestes feines i que entreguen molta part del seu temps d'oci i personal, perquè moltes vegades inclús acaben socialitzant només amb aquest entorn de feina, a projectes que al final doncs, veuen que no són seus, no?, i que no tenen poder de decisió, i inclús alguns d'ells després han reflexionat doncs, que potser no tornarien a treballar per segons quin tipus d'empreses perquè veuen que xoquen amb els seus valors.
Aquí, en aquest llibre, el Club de los Unicornios, que per cert està editat per Península, de moment el tenim només en castellà, de la Paula Solanes, que és el llibre que estem parlant ara, hi ha aquesta denúncia, aquesta voluntat de visió crítica davant d'aquesta manera de treballar. No sé, ara que parlaves tu també apuntaves sobre la intel·ligència artificial, cap a on creus que anem? És a dir, cada vegada hi ha més tecnologia i cada vegada ens costa més d'analitzar a mesura que l'anem trobant. Cap a on creus que ens porta tot això?
Clar, crec que el que estem veient ara potser, i és molt difícil no agafar també la bola de cristall i veure què passarà, però és que segurament tots teníem la sensació que alguns d'aquests canvis tardarien força en arribar, i també que potser els veuríem més, no?, en aquest mantra que es repetia de que substituirien doncs, feines mecàniques, feines manuals i repetitives que els humans ja no ho voldríem fer. Estem veient que tampoc no és del tot així, no? Perquè moltes eines digitals i moltes d'aquestes aplicacions basades en intel·ligència artificial també s'estan fent servir per substituir treballs creatius o per substituir la generació d'idees, no? Justament aquest cap de setmana publicàvem un reportatge al diari on explicàvem, per exemple, als traductors i als dissenyadors doncs, com s'estaven trobant ja que algunes empreses estaven intentant reduir les plantilles per fer que la seva feina estigués més basada en corregir algunes d'aquestes d'aquests continguts generats per intel·ligència artificial, no? Clar, tot això ara estem una mica en què ens trobem en un llim, no? Perquè no hi ha molt bé una manera de controlar amb quin objectiu una empresa fa servir una eina com aquesta i de quina manera a la llarga, si veiem que això continua, es compensa o es generen mecanismes en els que els treballadors que no puguin seguir fent les feines que estaven fent ara doncs puguin tenir accés a rendes bàsiques universals o altres suports econòmics per això, per poder ajustar-nos a aquests canvis sense que sigui una lacra social o que hi hagi unes conseqüències socials nefastes, no?
Cada vegada trobem més precarietat laboral encoberta, és a dir, que no en som conscients però que estem anant cada vegada a feines més variables, més possibilitat de canviar de feina, però amb menys bones condicions laborals.
Clar, crec que aquí tots teníem una mica el temor d'això que se'n va parlar molt de la uberització de l'economia, no? d'aquest paradigma que se'ns venia una mica de poder-se connectar a diferents plataformes tecnològiques i anar fent com una mica tastets, no? Que tu poguessis tenir ingressos per diferents vies. Penso que aquí segurament el fet de veure tan directament en plataformes com Glovo, al final en què es traduïa, no? Models com aquests d'intentar camuflar una relació laboral en una relació d'autònom, que això comportava una pèrdua de drets. Però bé, està clar que tenim un mercat laboral que és el que és i on també durant temps s'ha premiat la precarietat i les condicions laborals que podrien ser millorables i ens hem de plantejar també quin paper hi juga la tecnologia en tot això perquè si no podem parlar d'això, d'una involució en drets laborals aconseguits al llarg de molts anys.
Abans també parlaves de que no ens hem de culpabilitzar nosaltres de fer ús d'aquestes eines, sinó que hem de buscar l'arrel del problema. A vegades ho focalitzem en això, no? Ens sentim culpables del sistema que no estem creant nosaltres. Què hi podem fer?
Clar, jo crec que al final el llibre és això, no pretén tampoc demonitzar l'ús d'aquestes plataformes per part dels consumidors, però sí que potser hi puguin mirar, o sigui, puguin donar una mirada més crítica, no? I plantejar-se també quan estan fent servir algunes d'aquestes plataformes, per què ho fan, o realment si aquesta facilitat o aquesta sensació d'immediatesa que els garanteix alguna d'aquestes aplicacions és una cosa sense la qual podrien viure, no? Perquè és una necessitat creada. Per mi era força clar amb tot aquest boom que hi va haver darrerament també de les aplicacions de supermercats gairebé instantanis, no? Que et portaven la compra en pocs minuts. Moltes d'aquestes, de fet, estan pràcticament ja tancant perquè s'ha demostrat que era un model amb uns marges molt baixos i molt poc sostenible econòmicament. Però bé, també et fa pensar potser en aquesta no? reflexió de, ostres, realment necessito ara mateix això o podria buscar altres maneres de satisfer aquest desig. També per mi era important la part final del llibre, intentar visibilitzar alguns altres projectes en els que també bé, es plantegen altres maneres d'organització empresarial que acaben, no?, satisfent algunes d'aquestes necessitats de la mateixa manera, com poden ser doncs, cooperatives de repartidors, plataformes tecnològiques creades pels mateixos treballadors i també altres maneres de plantejar-se la tecnologia doncs, potser des d'una perspectiva més, no?, més vertical i sense molts d'aquests interessos econòmics que hi ha al darrere de les grans startups.
Doncs, com dèiem, el Club de los Unicornios, aquest llibre que per mi és clau per reflexionar sobre la societat a la que ens porta la tecnologia i que, per tant, avui hem volgut recomanar. Paula Solanas és l'autora. Moltíssimes gràcies, Paula, per haver estat aquí.
Moltes gràcies per convidar-me.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
Si parlem de sostenibilitat, de tendències sostenibles, hem de parlar d'artesania, hem de parlar d'oficis. Avui volem recuperar un ofici que és d'artesans, gairebé, i que es tracta de fer paper. En parlem amb en Jordi Torrent, que ell és director de Sastres Paperers. Molt bon dia, Jordi.
Molt bon dia.
Tenim moltes ganes de parlar de paper, perquè aquest seria un ofici que en deveu quedar pocs.
En quedem pocs, però sí que notes una certa revifada de l'artesania en general i també del paper, perquè, bueno, com ens agrada defensar nosaltres, el fer paper d'aquesta manera, el paper ja no és un suport neutre i inexpressiu, sinó que ja està expressant el que vol comunicar la persona que treballa amb aquest paper. Més d'una vegada els artistes ens han dit que el nostre paper té ànima, i és perquè cada paper recull un gest que hem fet, no? A diferència de quan amb la producció industrial, que fan molt bons papers industrialment, però no hi ha aquesta empremta humana. I llavors, d'alguna manera, en un món bastant deshumanitzat, doncs l'artesania encara recull aquests residus d'humanitat que queden.
Sí, sí, segur que els artistes que fan servir aquest paper ja recullen aquesta creativitat, ja comença només amb triar aquesta matèria prima.
Sí, 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 exacte.
Ara aquí en tenim uns quants a la mà, però que tenen un aspecte que gairebé, sense saber pintar, t'agafen ganes de fer-ho, eh? Estem parlant de la marca Aquari, que surt de Sastres Paperers, però que ja té, ara farà 40 anys, perdó. Ara fa 40 anys que feu paper a mà i, a més, teniu una part, jo diria, sorprenent, que és que feu papers, per exemple, de llavors.
Per exemple.
O també feu papers de llum.
També.
O també feu d'excrements de burros, del burro català.
Correcte.
Tot això ara en voldrem parlar. Comencem pel de llavors.
Va,
quines característiques té aquest paper de llavors?
El paper de llavors és un paper plantable. No, o sigui, tu en la Compostes Paperers, que donava continuïtat al projecte anterior d'Antoni, el que va ser el meu mestre, Antoni Cerdà, doncs van com el que seria una lluminària, i és un paper que dins porta...
Vull dir, fent paper i ara resulta que perquè fem servir aquest tipus
sí.
de material hem passat a l'estrellat.
Sí, sí, la merda ven, això és molt sabut. És un paper que va ser una anècdota paperaire, un joc que aprofitant la parada durant la pandèmia, pel nostre... Els paperaires podíem continuar treballant i els autònoms també, estàvem així una mica al marge de tot, i vaig aprofitar aquesta parada per desenvolupar aquest paper de fems de burro català que n'havia sentit a parlar de l'existència de fems d'elefant a zones asiàtiques i d'ovella cap a Irlanda, i com que Banyoles és zona on hi ha hagut una tradició de cria de burro català que durant molts anys abans de la mecanització del camp doncs era una peça clau i se n'havien exportat a Estats Units, els westerns se n'hi veurien, i va ser una manera de retre culte aquests guarans i someres que colze a colze treballaven amb els nostres avantpassats i nosaltres som fruit d'aquest esforç compartit.
Mm-hmm. Doncs aquí també trobem aquest paper que també feu vosaltres des de Sastres Paperers, i a més hem de dir que ara ho estaves apuntant, sou de Banyoles, esteu a
Correcte.
Banyoles, i que a més treballeu en el molí paperer de Banyoles.
De la Farga d'Aram, és un edifici públic, és de l'Ajuntament de Banyoles, i és un edifici que es va aixecar fa 330 anys com a Farga d'Aram. Feien perols d'aram, planxes amb què recobrien l'aram és coure, recobrien abans de fer els cascos dels barcos de ferro, doncs els feien de fusta, i hi ha una espècie de paràsit que és el corc marí, i els recobrien llavors per protegir-los amb unes planxes d'aram, que un barco a punt d'estrenar devia ser espectacular perquè el coure és molt maco, i recobrien aquests cascos dels vaixells per donar-los més durada. Llavors aquest edifici al cap de 200 anys també es va ampliar com a molí paperer, i quan vam començar el projecte com a Sastres Paperers, que donava continuïtat al projecte anterior d'Antoni, el que va ser el meu mestre, Antoni Cerdà, doncs vam fer aquesta proposta a l'Ajuntament per recuperar la producció de paper en aquest edifici que ja havia estat un molí paperer, i es va fer una triangulació amb el que també va implicar el Consell Comarcal, i nosaltres, que som empresa privada, i tot plegat, doncs, ens resulta un esforç paperaire que l'any que ve farà 10 anys, l'estiu que ve.
Déu-n'hi-do.
No aquest, sinó el proper. O sigui, tornem a venir a celebrar els 10 anys de Sastres
Paperers.
Segur,
aquí us esperarem. A més, teniu una tasca també divulgativa.
Correcte.
A nivell comarcal, sí. Per tant, els petits de la zona també saben, bueno, com es fa el paper, com a mínim saben d'on ve.
Els petits, i com ens agrada dir quan anem a fires arreu de Catalunya, perquè també ens desplacem on calgui a fer paper, per fer paper no hi ha límit d'alçada.
Clar.
És a dir, poden ser menuts o octogenaris, no hi ha cap problema.
Uh-huh.
Ens agrada que la gent descobreixi com es fa el paper i d'alguna manera recuperi el plaer de transformar les matèries i de tocar-les amb les mans.
Escolta'm, si algú està escoltant i diu, és que jo vull paper d'aquest, vull tenir-ne, vale. On el troba aquí?
Doncs em pot trobar, si esteu a Barcelona, doncs em podeu trobar a Barna Paper, a Raima, a Piera també, Argilgard també, i si no, a través de la nostra pàgina web, sastrespaperers.com.
Ah, directament també
se'n
pot.
Que també en podem comprar, o que ens vinguin a veure a Banyoles, que encara ens agrada més.
I no només el teniu aquí, sinó que a nivell internacional també en porteu molt.
Sí. A Europa en venem a diverses botigues especialitzades en material de belles arts, com pot ser Senelie a París, Schleiper a Bèlgica, Art de Bos a Dinamarca, Art Service a Alemanya, però també en venem més enllà. Per exemple, hi ha una persona que ens en compra des d'Aràbia Saudita, n'hem venut a Estats Units, a diferents punts de Sud-amèrica. És més anecdòtic perquè els costos d'enviament són molt elevats, però tot i així es valora i ens en compren. I ens fa molta il·lusió això sempre.
Doncs nosaltres també hem volgut posar en valor aquest paper que feu aquí. Des de Banyoles es fa, que surt arreu del món i que també el podem aconseguir aquí a través del Jordi Torrent, que ell és el director de Sastres Paperers. Moltíssimes gràcies, un plaer.
Moltes gràcies a tu, un plaer.
Estudi publicat per l'Organització Mundial de la Salut diu que els trastorns d'ansietat i depressió han augmentat un 25% a causa de la pandèmia. A Espanya hi ha 5.129 casos d'ansietat per cada 100.000 habitants, és una xifra molt alta, i 2 milions de persones estan afectades per un quadre depressiu, de les quals 230.000 han desenvolupat depressió greu. La meditació pot ser una gran prevenció per la nostra salut mental i emocional, i avui tenim aquí amb nosaltres el Ferran Mestanza, que ell és el director i fundador, codirector i fundador del Centre de Mindfulness de Barcelona, i coordina, a més, el màster expert en mindfulness per la salut i el benestar a la Facultat de Medicina. Molt benvingut, bon dia.
Bon dia, gràcies.
Molt contents d'estar aquí. A més, has viscut a l'Índia i al Nepal, i t'has format com a tibetòleg. Ja començant per això, hi ha cultures que tenen molt més interioritzada aquesta manera d'actuar i de fer i de veure la vida? És a dir, el mindfulness com algo molt més quotidià?
Sí, correcte. I segurament la nostra pròpia cultura, algunes generacions abans, o en els pobles, jo mateix quan dono una classe a Barcelona o fora de Barcelona, ja noto aquesta diferència.
Ah, sí?
Sí.
Per tant, en els pobles no és que es practiqui el mindfulness, sinó que potser és l'actitud davant la vida i la manera d'enfocar el dia a dia?
Sí, l'estil de vida, el ritme, les prioritats, una mica el context afecta la salut. No és només el nostre estat intern, és també el nostre entorn.
Uh-huh. En el cas del mindfulness, què entenem per mindfulness?
Mindfulness, en anglès, significa ser conscient, adonar-se. I aquí estem en una pràctica que és la de voluntàriament, intencionadament, adonar-te de que estàs en el moment present. Sempre estem en el moment present. Però justament amb aquests perfils o estats més ansiosos que tendeixen a portar-nos a un esgotament emocional de tipus més depressiu, estem en un estat d'alerta o de vigilància en el que perdem de vista el moment present i tendim a estar més enfocats i preocupats pel que passarà, el i-sí, el futur o el passat. Per tant, aquesta desconnexió del moment present té conseqüències en el nostre estat emocional i mental.
És evident que en una ciutat aquesta desconnexió es potencia.
En una ciutat hi ha més estímuls, tot va més de pressa, i aquí hi ha com una, hi ha un trànsit, hi ha uns embussos interns. Ara mirava aquí l'Avinguda Diagonal abans de començar.
Unes vistes espectaculars, que va molt bé mirar-les, oi?
Correcte, teníem la dualitat. Des d'aquí hi ha les vistes de l'horitzó, l'espaiositat, hi ha espai, i això ens relaxa. I també veia aquest embús o aquest trànsit més congestionat.
Uh-huh. Per tant, podríem dir que també a la ciutat podem buscar aquesta mica de pau, de tranquil·litat, de viure el moment present, simplement disfrutant d'alguna vista, etc, etc. Per tant, potser no és tan difícil aconseguir aquest mindfulness, perquè ja el nom a vegades diu, jo això no tinc temps ni m'hi penso aturar. Potser és més fàcil que del que pensem tenir-lo en el nostre dia a dia.
Bé, l'avantatge és que hi som. Estem en el moment present, tant
segur.
Si estem a la natura com a la ciutat.
I tant si tenim un problema gran com si no el tenim.
Clar, i el problema, tant si és gran com és petit, o si el tenim o no el tenim, la majoria, la immensa majoria de les vegades, no t'està succeint en aquest mateix precís instant. Però tu l'estàs preveient, calculant, anticipant, veient les conseqüències, recordant el que va passar. És aquest el trànsit. Són molts pensaments que activen molt l'estat d'emoció ansiosa, la preocupació, i és aquest estat d'hiperactivació que et va esgotant i acabes al final fent aquesta davallada més de tipus de desànim, desmotivació, més depressiva.
Que, de fet, les emocions poden xuclar també tant o més l'energia que un problema físic.
Bé, en tot cas, en paral·lel, no? Hi ha una fatiga física, tots acostumem a anar molt cansats, però no som prou conscients de la causa, que moltes vegades és aquest constant bombardeig de pensaments que no ens ajuden i que ens activen emocionalment, no? I amb aquesta activació emocional l'organisme es prepara. No només una emoció és que jo sento alguna cosa, sento una pressió al pit, o sento pessigolles a la panxa, o tensió a les espatlles, no només hi ha això, que ja és una càrrega pel cos que s'està activant, sinó que una emoció ens prepara per actuar. I el nostre cervell, la nostra ment, quan entrem en aquest estat emocional, per exemple de preocupació, comença a simular accions. Tu per dins ja estàs fent coses, t'estàs preparant per resoldre aquest problema, però tu ara no el pots resoldre perquè no està aquí, o tu potser estàs al sofà o estàs preparant el menjar, però per dins ja estàs actiu tota l'estona, i això ens va esgotant.
Mm-hmm. I a més a més ens afecta en el dia a dia d'aquell preparar el menjar, que acabem per no disfrutar-lo i per tant perdem tota aquesta vivència.
Exacte, aquests són els dos costats. L'embús del trànsit, que el podem regular i no caure en aquesta saturació mental, però després hi ha l'altre costat, que era el paisatge, que hi és a la ciutat o a fora de la ciutat, en un poble o en una ciutat mitjana. Sempre tenim la possibilitat de connectar amb els petits moments, amb allò que hi ha de bo. Hem perdut, degut a aquell embús mental o emocional, hem perdut la capacitat del gaudi, de les petites coses, dels petits moments. I aquesta és la segona part del mindfulness. Baixar aquest estat ansiós, preocupació, estrès, el qual no ens portarà a l'esgotament del desànim més depressiu. I un cop hem entrat en aquest estat una mica més anivellat, equilibrat, amb una mica més en calma, anem a utilitzar aquests recursos, aquesta més energia que disposo, aquesta major atenció al moment present, per reconnectar, tornar a gaudir dels petits moments que m'ofereix la vida, que sempre hi són, però que jo no veia en aquell altre estat. I aquí em revitalitzo i tinc més energia, i veig amb més claredat potser com resoldre un problema. No és una evasió.
Exacte, no és una fugida, sinó que també és una manera d'enfocar-ho amb molta més presència, fins i tot, no? Al final, perquè pots dedicar-hi molta més energia perquè no l'has consumit vagament.
Exactament, exactament.
Has donat molts cursos, més de 2.000 participants. Bé, tinc moltes xifres aquí.
Sí.
Quines persones estan interessades en aquesta pràctica i realment creus que cada vegada hi ha més consciència de la necessitat d'aquesta pràctica?
Bé, els mitjans de comunicació, per exemple, no, contribuïu a aquesta difusió, però, per exemple, hi ha hagut molta recerca científica. Tu has començat, de fet, citant un article, un estudi científic. Això ha ajudat a que la població general, és a dir, avui en dia tothom potencialment pot interessar-li, perquè tots estem en una situació molt similar internament. Tots tenim aquesta dificultat de regular, conduir les nostres ments. No s'ensenya en la nostra forma de vida, i el nostre entorn va potenciant aquest estat de major estrès. Per tant, cada vegada és més variat les persones que s'hi interessen, i cada vegada hi ha una major acceptació o una major validació de que això ens pot ajudar.
Doncs avui hem volgut parlar d'això, del mindfulness, i ho hem fet ara amb el Ferran Mestanza, que ell és el codirector i fundador del Centre de Mindfulness de Barcelona, i a més coordina justament el màster expert en mindfulness a la Facultat de Medicina. Avui en volíem parlar. Per tant, Ferran, moltíssimes gràcies, un plaer.
Gràcies a tu, que tinguis i que tingueu totes i tots un bon dia.
Espero que sí. Moltes gràcies.
Gràcies. RAC 1. Cada dia hauria de ser juliol.
S'acaba l'estiu, arriba setembre i torna la normalitat. El món a RAC 1.
Bon dia, Catalunya.
La competència.
Cabralunya Informació.
Vostè primer.
La senyora darrere, que és una senyora que es veu que s'ajuda.
RAC 1 migdia.
De moment, el que aprovarà aquest mateix vídeo.
Versió RAC 1.
Quin nom?
Bombocat!
Què?
No ho sé.
Avui tenim un programa ben farcit.
Tu ho diràs.
Però bé, que ens ho passarem bé.
La primera pedra.
Anem a agafar bons hàbits.
Dia lliure.
Sou al territori del cap de setmana.
Ja bé.
Teniu la maleta a Cunoi?
Superesport.
Venim d'unes hores de diumenge amb un partit de primer.
A RAC 1 estrenem temporada. Visca la normalitat. RAC 1. Tots som 1. Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1.